La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai de Vides Musicals a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui explorarem sonoritats de la veu que ens poden ser una mica desconegudes. Ho farem de la mà del nostre protagonista d'avui, el Jordi Gargallo, director de cors. Amb ell descobrirem avui els matisos d'un cor de veus masculines i la particularitat d'una veu masculina diferent, el contratenor. Endinsem-nos a la vida en solfa.
Els nostres protagonistes d'avui.
Jordi Gargallo i Domínguez, nascut a Barcelona l'any 1942, actualment ja són 70 anys, director coral i membre de l'Associació Musical de Mestres i Directors i de la Federació Cors de Claver.
Coneguem la seva història musical.
Les cançons que jo sempre m'han impactat una mica de la jovenesa, diguem-ne, era que per allà a prop de casa, vivia molt, molt al costat de casa, que era allà a Torrent de Flors, Sant Lluís, doncs vivia un redactor del diari El Dicen, esportiu. Llavors, quan venia l'any, quan venien les caramelles, venia algun cor de per allà al voltant, cor d'homes, que li feien una cantada de caramelles allà. Jo des de casa sabia que sentit cantar. De fet, el meu pare ja hi havia cantat amb un cor de claver de molt jove, però va estar un any o dos i ho va deixar-ho. I d'alguna manera tot allò, aquell aspecte ja m'agradava molt. Per això immediatament, quan d'alguna forma vaig poder entrar a l'Ocioracient, ja era un encarrilar-te directament a el que t'havia agradat sempre. I als 13 anys doncs, vaig entrar a l'Orfeu Gracienc, allà vaig, quan vaig començar a aprendre solfeig. De fet, havia tingut oportunitat d'anar a la conservatòria abans, però com que no hi havia diners, doncs no hi vaig poder anar. I vaig entrar al Gracienc amb 13 anys, i vaig passar uns 23 anys en allà com a cantaire, i a més a més també treballant a l'arxiu de l'Orfeu també. I ja els darrers anys, diguem-ne, és quan vaig començar també ja a dirigir alguna coral. El primer contacte amb l'Orfeó, el primer real, és de molta timidesa, moltíssima, tant és així que, com que quan em van fer la prova de veu no van, ni em van sentir, no em sortia res pràcticament, suposo, d'alguna manera doncs, em van col·locar una corda, que no és la meva. A la part de veu greu em vaig quedar tots els anys que vaig estar allà, tot i sent més aviat contratenor. Allà em va ajudar moltíssim a formar la part greu de la veu, potser no l'hagués tinguda mai, i en canvi vaig poder conservar, i de fet encara conservo, la part pràcticament de dona. No vaig sentir mai que tingués el canvi de veu, mai no vaig entrar mai que hagués fet un canvi de veu. Fins no fa gaire podia cantar perfectament amb les soprans sense cap problema. Contratenor, en realitat, són aquells cantants que, si els escoltes i no els veus, penses que està cantant una dona. O sigui, un contratenor, en realitat, és com si tingués la veu abans de la muda de veu, abans de fer el canvi de veu. La veu de nen, avui s'ha recuperat molt a base de tècnica, molt d'estudi i de tècnic, i hi ha contratenors avui en dia sensacionals. Hi ha contratenors que realment és difícil, si no saps que ho és, auditivament és difícil separar-los de la veu d'home o de la veu de dona.
A
No, a veure, jo he sabut que era contratenor a posteriori, diguem-ne. Després, a posteriori, fent coses amb el cunyat meu, que si és cantant i així, i a casa, quan ell estava estudiant, jo tenia el registre perfectament de totes les veus, perquè passava una cosa, jo, com que treballava de torner i feia molt de soroll a les màquines, passava el dia cantant. M'inventava arguments d'òpera i m'inventava la música. I feia tots els personatges, els aplaudiments, ho feia tot. I clar, passava d'una veu a l'altra sense cap problema. Instintivament sabia que tenia aquell registre, que era, no ho sabia quan era més jove, però vaig anar donant-me compte que si arribava aquell registre és que estava passant a una altra veu, però ja havia anat creixent, però que ho feia sense saber-ho. L'interès per la direcció jo suposo que va venir més al veure que no podien encaminar-me cap a la carrera de cantant, que és el que més m'hagués agradat. Allò que un moment determinat dius, no podré per aquí, és el que m'agrada més és cantar, però em va interessar aquella part, tant aquella part com la de composició o això així, i em vaig de cantar més a treballar això, que era algo que podia fer. No us facis dir per què, perquè tampoc no ho sé realment com em vaig decidir, però un dia se'm va ocórrer escriure una carta a la Federació Cors de Claver dient que m'ho faria com a director, pensant que em dirien que, bueno, adéu. I no, immediatament em van cridar, vaig anar-hi i em van ja buscar una coral que en aquell moment s'havia quedat sense director i des d'allà vaig començar. Estat en tres o quatre corals diferents. A veure, la direcció té una cosa molt important d'alguna manera, i és que ella ha d'agafar totes les facetes. En una òpera, per exemple, hi ha un cantant, hi haurà un cor, hi haurà una escenografia, hi haurà un ballet, però hi ha un director que ha d'ajuntar-ho tot. I això és el mateix. A la diferència de que el que és el cant coral, en aquest cas, és una cosa que és superbeneficiosa per la gent, que és importantíssima per la gent, i això, d'alguna manera, també t'atrau més, perquè no és ja el que tu disfrutes, sinó el que fa el servei que es pot fer per la pròpia gent. Això és una de les coses que em van atraure sempre, que d'aquesta faceta també, i bé, això em va agradar i des de llavors que he estat aquí. De fet, aquí en la Coral La Perla Agustinenca, que on estem mateix, doncs ja fa bastants anys que hi soc, substituint precisament el director que hi havia, que ja era molt gran, i ell mateix va dir, escolta, vols venir allà que jo ja ho deixo, des de llavors que estic jo. Era la Perla Agustinenca aquest any fa 133 anys que existeix. Es va començar com totes les corals clavarianes de cor d'homes. Es van mantenir així fins a la guerra amb molta gent. Després de la guerra totes van tenir els problemes que van haver, primera perquè molts homes ja no van tornar, i altres la feina que tenien per ser amb les corals, perquè la manera de guanyar-te la vida representava moltes hores al dia, i en un moment determinat, que ja anaven minvant d'homes, doncs es va transformar en mixta, i des de llavors segueix com a mixta. Són coses que és llàstima que es perdin, perquè el que és un cor d'homes és una cosa molt, molt, molt interessant auditivament. Vull dir que hi ha una cosa molt simple, és com si fos un cor de dones soles. En una coral mixta hi ha una gran diferència entre les octaves de veu de les dones i les homes. Per tant, hi ha molta extensió entre uns i altres. Cosa que amb una dona de soles o una d'homes sols, tot és més proper que de més un. És una altra sonoritat. Catalunya, que era una terra de cors d'homes, i ara en queden molt pocs, inclús el País Basc també tenen problemes de cors d'homes. També estan quedant poquíssims, que s'ha acabat la tendència a la cor mixta. I jo, d'alguna manera, el cor d'homes m'ha tret molt sempre, he estat amb les dues coses, però m'ha tret sempre, sobretot per això, per aquesta unió de veus que hi ha, que té una altra sonoritat. Hi ha molt repertori per cor d'homes, molt d'ell s'ha traspassat també a mixta per poder-lo seguir cantant, però el que no s'ha fet és nou, perquè al no haver cors d'homes o haver cada vegada menys cors d'homes, doncs clar, no hi ha qui tingui la tendència de fer música per cors d'homes. Si hi haguessin més, possiblement se'n farien més obres. A veure, Clavé va ser un home importantíssim. Primer, perquè és el que va instituir el cant coral a tota la península Ibèrica, llavors només eren cors d'homes perquè en aquell temps estava mal vist que les dones anessin a participar. Tant és així que quan es va crear el català també es va crear en cors d'homes. Va ser posteriorment que van entrar els nens per fer les veus blanques i després ja van passar a mixtes, sobretot després de la segona exposició universal, que sobretot quan va venir la capella russa van veure que allò era un altre món i molts d'ells van dir hem de canviar, això és una altra història i hi ha que canviar-ho. Clavé era un personatge genial, genial per l'obra que va fer, per lo que va representar aquesta obra, socialment, sobretot, però és que a més ell musicalment, un home que teòricament no se li coneixen mestres, però que era un home que feia una música molt descriptiva. El que estaves cantant ho estaves veient. Primera, molta relació humana, per mi fonamental, el tracte amb la gent, això sobretot. I segona, és un goig personal, primera, de recerca de cançons, del treball constant que has de fer per fer-les aprendre, perquè moltes d'aquestes coses provenien de gent que no tenia coneixements musicals i, per tant, és molt dur de treballar. Però la voluntat que hi ha, doncs, compensa moltes d'aquestes coses. Això és una de les coses que et dona més goig, diguem-ne, de fer aquest tipus de treball.
La passió per la veu ha portat el Jordi Gargallo a dirigir cors durant molts anys, una activitat que continua fent i que ara veurem què pot aportar a una persona gran.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
És una activitat molt complexa. D'una banda, necessitem primer haver fet un treball d'aprenentatge de la música, de la partitura. Per tant, hem treballat la lectura, hem treballat la comprensió musical, també hem treballat la memòria, perquè hi ha una part doncs, que encara que tinguis la partitura al davant has de memoritzar. Després, a l'hora de dirigir, doncs, estar amb l'atenció alerta doncs, de tota l'oïda, doncs, l'exactitud de l'afinació, el tempo, has de moure't d'una manera precisa, coordinada, és a dir, moure els braços, has de donar les entrades, has de crear, diguem-ne, un vincle entre tot el conjunt, has d'estar atent a tot. Sembla difícil que una persona, igual que dirigi una orquestra, pugui estar per tantes coses a la vegada. Per tant, la capacitat mental d'atenció al cervell doncs, està sumament despert. O sigui, és una cosa molt, molt vitalitzadora i que et fa estar molt viu, si no, no podries estar pendent de tot, no?
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77.
I els darrers minuts del nostre espai per conèixer dos suggeriments musicals del nostre protagonista d'avui.
Com a lit, per exemple, hi ha les cançons de Morera, les cançons de carrer, tant si estan cantades per dona com per home, perquè es fan de les dues maneres, són les cançons delicioses.
Ai,
De les cançons de carrer, qualsevol d'elles, qualsevol d'elles pot ser preciosa. Primerament, perquè la majoria d'elles, la frescor que tenen, lo ben fetes que estan, les possibilitats vocals que donen, és que ho tenen tot. Són senzilles, que això és molt difícil de fer, que una cançó senzilla realment tingui molts valors, i el més senzill a vegades és el que té més, i és això. No són senzilles de cantar, són senzilles d'escoltar. I a l'escoltar-les em penses, mira, això és fàcil. No, a cantar-les no són fàcils. Morera era tot un personatge inclús novel·lesc, perquè se li podien fer pel·lícules perfectament d'ell. La persona que em va traspassar la Coral de la Perla, per exemple, ell havia estat deixeble d'ell i en explicava moltes de coses, i si es llegeix la seva autobiografia, encara més. Ara, era un personatge molt impetuós, amb una... té obres de molta qualitat, que moltes estan molt desconegudes, i que en el seu moment funcionava molt, però home de molt caràcter. Un home d'un caràcter molt fort. És que té òperes, sarsueles, té de tot. Té moltíssimes obres sinfòniques, té de cambra, vull dir, poques d'elles es toquen avui en dia. El problema és que la gent no les coneix, la majoria, perquè no es toquen. I tenim el problema greu, de que la nostra música no està valorada. I tenim grans, però grans músics. Aquí hem tingut i tenim, i no, el de fora és més bo que el de casa, i no és cert. Wagner m'encanta. A veure, per exemple, molt impressionat era el moment de la consagració del Parsifal. La primera vegada que la vaig poder escoltar era estant amb el Gracien, però no podent cantar. L'Orfeó va participar, però amb la part del cor d'àngels. Llavors, els que eren els barítons no s'hi tocava. I estava per les bambalines del Liceu, quan encara no havia anat a treballar allà. És la primera vegada que vaig estar dintre del Liceu, fora del que és les butaques, allà veient com els companys també cantaven el tros que els hi tocava. Però, clar, a la nostra corda no estava escrita. I, per tant, es van deixar entrar, però no participar. Vist allà dintre el que era el Liceu en aquell temps, fent allà les bambalines per dintre, per les passarel·les, una cosa molt estranya, perquè jo tampoc havia entrat a treballar a un mitjà que també s'assemblava posteriorment, i una cosa estranyíssima, però un teatre vist per dintre d'aquesta manera és un altre món, i com funciona encara més, no? La música per mi és la vida. La vida a nivell interior. Però jo diria que la música l'he portat sempre dintre, d'alguna manera. Quan jo era nano, realment, llavors encara es cantava per casa, es cantava per les escales, es cantava a la dutxa o quan fregaven els plats, cosa que ara ja no es fa. Buxava a casa cantant per l'escala. Ara m'està mal vist, però també segueixo pujant l'escala cantant.
No sabem si està mal vist o no, això de cantar pel carrer o pujant l'escala. El que sí que sabem és que cantar s'encomana. Per tant, no cal contenir les ganes de cantar. Sigui on sigui, i potser sense saber-ho, ajudarem els altres a posar la vida en solfa.
Toni Huguet i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.